La taula de l'Evangeli.
Salutacions ben cordials, amics, amigues de la taula de l'Evangeli. Un plaer retrobar-los un diumenge més a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Gràcies per acompanyar-nos. Som el tercer diumenge de durant l'any, litúrgicament parlant. Anem a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres convidats, que són l'Anna Almuni, de la institució Teresiana i delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Contenta d'estar aquí, no?
Home, sí.
Així m'agrada. Ignasi Miranda és diaca de l'Arquebisbat de Barcelona, periodista i responsable de la programació religiosa de Ràdio Estel, d'aquesta casa. Hola, Ignasi.
Hola, bon dia.
Gràcies per haver trobat un espai per col·laborar en el programa.
Amb
gràcies.
Molt de gust, amb molt de gust. I salutacions a l'Anna Almuni, també.
Igualment.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de durant l'any és del llibre de Nehemies i del capítol 8è.
En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la llei en presència del poble reunit a la plaça de davant la porta de les aigües. I des del matí fins al migdia el llegí davant de tothom, homes, dones i criatures capaces d'entendre-la. Tot el poble escoltava atentament la lectura del llibre de la llei. Esdres, mestre de la llei, estava dret dalt d'una tarima de fusta preparada expressament. Obria el llibre a la vista de tot el poble, ja que des del lloc on era dominava tothom, i així que l'obrí, tot el poble es posà dret. Esdres beneïa el Senyor, Déu gran, i tot el poble alçà les mans i respongué: Amén, amén. Després es prosternaren amb el front a terra i adoraren el Senyor. Ell llegia ben clar el llibre de la llei de Déu i alguns levites n'exposaven el sentit perquè la lectura fos entenedora. El governador Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre de la llei, i els levites que exposaven al poble el sentit de la llei, digueren a tota la gent: «La diada d'avui és santa, dedicada al Senyor nostre Déu. No us entristiu ni ploreu», perquè tota la gent plorava mentre escoltava les paraules de la llei. Els digué, doncs: «Aneu-vos-en ara, mengeu i bebeu i repartiu-ne als qui no n'havien portat res, perquè la diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que el goig del Senyor serà la vostra força».
Una escena solemníssima que és tota ella una lloança a la llei, a la paraula de Déu que el poble tenia quasi oblidada. S'hi constata també la gran joia de tothom. Bé, tertulians, a partir d'ara teniu vosaltres la paraula. Qui comença? Anna, digues.
Bueno, està bé. A mi m'agrada aquesta escena del profeta Nehemies. La bellesa de la descripció. Sembla com si et transportessis en una escena de teatre i que després passa a ser litúrgia i passa a ser pregària, no? És com una bellesa d'imaginar-te en una escena on tot un poble entra a refer-se, no? A reconstruir-se. I que és molt bonic, no?, aquest assentiment. Amén, amén. Després del disseny escenogràfic, la resposta del poble és amén, amén, som-hi, no? Estem d'acord. És litúrgia, no? Però, bueno, m'ha transportat a les nostres trobades de comunitat església, no? Dius que hi ha molta bellesa en la comunitat església, en les celebracions. I aquest amén, amén, jo me l'imagino, potser me l'imagino, no? Però me l'imagino d'una solemnitat i penso quantes vegades, que a mi que m'agrada molt en l'Eucaristia, no? Quan per ell, amb ell i en ell, amén. Jo això ho cantaria sempre, no? Perquè és com dir, sí, Senyor, Estic aquí, no? Estem aquí.
És l'assentiment i és el voler que la paraula, que el text es faci realitat en la vida. Aquesta escena, preciosa, totalment d'acord, Anna. És la litúrgia, però dels antics,
Dels antics, dels jueus.
Però molt ben explicada, efectivament, perquè els textos de l'Antic Testament no sempre és fàcil interioritzar-los avui a la llum dels evangelis. M'agrada molt el que és la tensió i la confluència entre lletra i esperit. És a dir, la llei no és només la lletra. I potser una semblança d'aquesta escena amb la litúrgia és que s'entrega el llibre de la llei, però després hi ha una exhortació, oi? Aneu-vos-en, no us entristiu. És una mica la proclamació de la paraula de Déu i el predicador que ens ajuda a fer realitat aquesta paraula de Déu en la nostra vida, no?
Hi ha diversos exemples, perquè diu...
I tant.
Esdras estava dret dalt d'una tarima de fusta preparada expressament, no? I dius, tot estava com a preparat, com mimat. I això que dius, no? I ho casa amb... I ho casa amb el... Després els altres, els sacerdots, explicaven, no? Perquè s'entengués. És com molt clar que una litúrgia que ajuda a viure.
Exactament. La litúrgia que està al servei del poble. De fet, el llibre de Nehemies és com la continuació del llibre d'Esdras. I aquí, doncs, Nehemies cita el sacerdot Esdras per situar una mica, no?, en el context tan complicat, no?, de l'Antic Testament, aquest fragment. I bé, a tots ens fa pensar això, mengeu i beveu en l'Eucaristia, no? Com una anticipació.
Molt, al final, mengeu i beveu, però repartiu. Mm-hmm. Fau com un... Mengeu i beveu i repartiu-ne als qui no s'havien portat res. Perquè avui és una diada santa, no? És aquesta conjunció també de la litúrgia i la caritat.
Efectivament. La llei o el text de vegades és fred i la caritat i l'amor és més càlid, és més proper. Una cosa important també és que aquesta lectura em sembla especialment oportuna un dia com avui, instituït pel Papa Francesc com el diumenge de la paraula. És a dir, comença el text dient que portar el llibre. En moltes litúrgies de les nostres esglésies es comencen les eucaristies avui portant, normalment un diaca, escombro cap a casa, portant el llibre en processó, no?, i entronitzant la paraula de Déu. Es pot fer o no cal, però perquè la paraula ja es proclama igual, no?, però és bonic també recordar que la paraula és essencial per entendre la nostra vida i la litúrgia.
Això a les comunitats cristianes amb les que vosaltres col·laboreu i d'altres que en conegueu, creieu que la paraula de Déu hi té el relleu que ha de tenir? I no només el relleu, sinó la vivència, com ho veieu?
Jo diria que avui dia la paraula de Déu sí té un espai molt, molt, molt remarcat. Jo ara estava pensant en aquesta litúrgia que quantes vegades nosaltres, preocupats per si el jovent entén els signes, perquè, clar, els signes... És que no s'entenen els signes de l'Eucaristia. És que no s'entenen els signes.
O és que es fa avorrit, és que és llunyà.
Es fa avorrit, es fa llunyà. No s'entenen els signes. L'Església viu lluny de les signes que viuen els joves. Però jo diria també, quina elegància... Quan anem al teatre, podem no entendre, però fem l'esforç d'entendre. I llavors ho disfrutem. No sé, que en aquest sentit, que la bellesa d'aquest acte, no?, que a més produeix goig, no?, esteu contents.
Sí, molt bé la referència al teatre, per completar-ho, perquè precisament el teatre és un art i la litúrgia també és un art.
És un
no
art.
És teatre, certament, però és un
no,
art.
Però...
Si a un li agrada el teatre pot haver vist una obra, no entenc la meitat, però m'ha agradat l'obra. Sí. O aniré a la propera.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 12.
Germans, el Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit. Ara bé, el cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. Doncs bé, vosaltres sou cos de Crist i cadascun formeu els seus membres.
Reflexió pedagògica sobre el sentit, valor i complementarietat dels diversos dons que es donen a la comunitat. Què?
Aquesta imatge m'encanta, eh? La de Sant Pau sobre el cos humà i l'Església.
I l'actualitat que té.
Efectivament.
Perquè avui dia, quan parlem de diversitat, això és el que està dient.
Clar, clar.
Això és el que està dient. La diversitat, diem, la diversitat és riquesa. Val? La diversitat és riquesa perquè és riquesa perquè el cos humà és divers. I en aquesta diversitat es complementa i la mà i el fa el que li toca, el peu fa el que li toca, l'ull... És com una expressió de com la diversitat és una gràcia de Déu, no? Per dir-ho d'alguna forma.
I al servei de la unitat. I a la clau, el repte és que sapiguem portar bé aquesta diversitat entre tots. Perquè precisament, ara no recordo si en aquest fragment es diu explícitament, però si la mà li fa mal, doncs també pateix la resta del cos, no? I aleshores estar en comunió també vol dir ajudar a la persona que pensa diferent però que està en comunió.
I sobretot perquè el cos és una unitat.
Efectivament.
És una imatge tan vàlida. Perquè el cos és una unitat en una diversitat absoluta. I com el cos, quan veus una persona que potser li falta una mà, per exemple, doncs com la resta del cos supleix aquesta mà que falta. Mm-hmm. Aleshores, és una imatge de la comunitat, església, preciosa, i del camí que fem junts, malgrat les diferències, que són molt difícils, perquè la unitat i la comunió no surten de forma gratuïta.
Tots som humans i ens equivoquem, i de vegades també fallem, provocant la confrontació moltes vegades entre nosaltres mateixos. Acabem de celebrar la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Ahir era l'últim dia, festa de la conversió de Sant Pau, i per tant és una bona llum la que ens dona l'Església i les altres confessions cristianes per dir a través de la paraula de Déu, a través dels carismes, la riquesa. Però és que dintre dels catòlics també, o sigui, podem posar molts exemples també de diversitat que de vegades fa bé i de vegades no la utilitzem bé.
Jo crec que avui, dintre de l'Església, ja m'agrada molt dir que m'agrada que a dintre de l'Església, a nivell de delegació, no? Hi ha moltíssims moviments.
I tant.
Moltíssimes associacions, moltíssimes mogudes, no? Que no arriben ni a moviments. Molt diverses. I la diversitat és una barbàrie en aquest sentit. I a vegades quan diem, oh, és que aquests tenen aquest tic, no? Bé, justament, malament si l'Església no fos diversa. Perquè vol dir que som un gueto absolut. L'Església és diversa i això, i avui dia, s'evidencia en el món del jovent, s'evidencia un jovent que té a vegades un estil que tu dius, ai, no sé si m'hi trobo. Bueno, no t'hi trobaràs tu personalment, però d'alguna banda ha sortit l'esperit i deu ser-hi, sinó que estem fent.
Sí, sí. I després, aquesta configuració de la diversitat en Crist és fonamental, no? Al final del text, que és la forma breu de la lectura litúrgica, vosaltres sou cos de Crist i cadascú formeu els seus membres. És a dir, tots som una part d'aquest cos que és l'Església, d'aquest Crist amb nosaltres. I és una responsabilitat, també. Clar, molts, milions de persones al món, eh?
Sí, sí.
Podríem dir centenars de milions que creiem en Crist.
I del tros que no hem llegit, hi ha un fragment curtet que diu que tots els membres tinguin la mateixa sol·licitud els uns pels altres.
És el que deia de si la mà pateix, no?
Si la mà pateix, tindre la mateixa sol·licitud. No és la sintonia, la relació entre les persones ens transporta a la relació amb Déu, i la relació amb Déu ens transporta en aquesta relació. I això és el cos de Crist, no? Ell és perquè nosaltres formem aquest cos. És difícil de comentar, però també és una lectura magnífica, d'una bellesa també. Sant Pau és
genial.
És genial.
I a més, com a bon apòstol dels gentils, ell recorre la paraula cos, que després l'Església ha seguit fent seva, no? Cos místic de Crist. És a dir, el cos també és important. Tots formem un cos.
De fet, el cos de Crist és el centre de l'Eucaristia, no?
Efectivament, sí.
El cos de Crist.
Avui, diumenge de la paraula és la primera taula i la segona, totes són molt importants, la taula de l'aliment.
De l'aliment.
Hi ha algun matís més que vulgueu aportar d'aquesta lectura? N'hi hauria molts, però a veure, sí, algun matís molts. Que dius, és imprescindible que tinguem en compte això, per exemple, no?
No sé si és imprescindible, però amb aquesta línia...
la paraula de Déu tot és imprescindible, sí. Diríem, no?
Tot és imprescindible, però tot complementa, no? Sí, tal com ho expressa ell, no? Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. Jo ara, el 7 de febrer, comença el Congrés de Vocacions.
Sí.
I...
Aquí a l'Arquebisbat
no,
o generalitzat?
No,
a nivell d'Espanya, sí.
A nivell d'Espanya.
Per la Conferència Episcopal.
Exactament. I, entès com tots som vocacionats. Tots som vocacionats. Aquí ho estem parlant, no? Jueus, grecs, esclaus, lliures. Per què? Perquè hem estat batejats en un sol esperit. I és des del bateig que som vocacionats. Tant laics com religiosos, com preveres, com diaques.
Sí, sí.
Com tots tenim la nostra experiència vocacional.
Sagrats, casats, solters, fins i tot, sacerdots. Sí, sí. I a més, de perfils molt diferents. Un cridat al sacerdoci no ha de ser un perfecte. Moltes vegades és un noi que potser ha tingut una joventut difícil. O al revés, un que es casa, doncs potser ha tingut també una vida desordenada abans. Hi ha molts... Sí,
però batejat.
Exacte.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Lluc, i alguns versets del capítol primer i d'altres del capítol quart.
Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure una narració dels fets ocorreguts entre nosaltres, guiant-se per l'ensenyament que hem rebut d'aquells que des del principi en foren testimonis de vista i després ho transmeteren de paraula. Havent pogut informar-me minuciosament de tots els orígens, jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t'ho en una narració seguida perquè coneguis la solidesa de l'ensenyament que has rebut. En aquell temps, Jesús se'n tornà a Galilea ple del poder de l'Esperit. La seva anomenada s'estengué per tota la regió, ensenyava a les sinagogues d'ells i tothom el lloava. I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el passatge on hi havia escrit: «L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m'ha ungit per portar la bona nova als desvalguts. M'ha enviat a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertats els oprimits i a proclamar l'any de gràcia del Senyor». Després, plegà el volum, el donà a l'ajudant de la sinagoga i s'assegué. Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús. Ell començà dient-los: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura».
Explicació dels inicis del ministeri de Jesús a Galilea, amb aquesta escena de la predicació en la sinagoga del seu poble, Natzaret. Tot afirmant que això que ell havia escrit al volum del profeta Isaías s'acomplia en ell en aquell moment. Què?
Preciós.
Sí.
I enllaçadíssim en la primera lectura.
Això no va dir perquè aquesta confluència de paraula-vida, no?
Sí, de paraula-vida i de narració teatralitzada. Perquè, bueno, d'entrada, la primera part de l'Evangeli, a mi sí que em sembla que les comunitats cristianes, en general, tenim poca formació de bíblica, no? I aquí està explicant. Mira, fins ara ho hem anat dient, ens ho hem anat explicant de pares a fills i d'ancians a joves, no? Però això ho hem de consignar, perquè és que si no, dintre d'un temps explicarem allò de... quan aquelles rodes que fèiem de nanos, que començàvem una explicació i al final no s'assemblava amb el començament.
És com el compromís amb un memorial,
amb
un
llegat. Cosa?
Una gran persona que fa bé al món, quan ens deixa en aquest món, tots tenim una mica, o un grup de persones, moltes vegades li fan doncs, la seva miscel·lània, li fan el seu memorial, el seu homenatge, exacte, perquè es conservi la seva memòria.
Exacte. I diu, perquè coneguis la solidesa de l'ensenyament que has rebut. O sigui, perquè és tan potent que no es poden perdre els matisos. Perquè coneguis la solidesa. I d'alguna manera, la segona part, bueno, que hi ha molt que dir, la segona part, per mi és un text pasqual, perquè es nota que és una narració escrita post-Pasqua, perquè diu, l'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m'ha ungit per portar la bona nova als desvalguts. M'ha enviat a proclamar els captius. Sí, és com la mirada de lo que Jesús va fer post la resurrecció, no? És magnífic.
Magnífic els textos.
I a més, la descripció és magnífica.
Sí, sí. No deia que els textos de l'Evangeli, com deies, Anna, estan escrits, evidentment, amb coneixement de causa, de tot l'esdeveniment, sí, i de la vida per sempre, sobretot, no? I a mi em fa pensar també en el recent advent, no?, quan sentíem Joan Baptista, també l'Esperit del Senyor reposa sobre meu, paraules que es van repetint des de, sí, les profecies fins a l'últim profeta, que es pot dir així, Joan Baptista, i, evidentment, Jesús i l'Evangeli. I nosaltres ara també, per això la importància que dius de la formació bíblica, que sempre ens manca, sempre podem
aprendre més. Sempre ens manca, perquè ens sembla que hi havia un taquígraf que anava escrivint, un secretari que feia actes de lo que feia Jesús, no? Jo dic, justament Jesús. Jo crec que, no sé si quan s'aixecava feia un programa que faria durant el dia, però sempre li espatllaven, perquè anava... Fixeu-vos en la quantitat d'espai que l'Evangeli gasta amb Jesús caminava d'aquí cap allà, anava caminant, i l'interrompien. Jo sempre dic, bueno, si t'interrompen en la vida perquè tens una proposta i no la pots fer, però és que Jesús l'interrompien més encara.
I tant.
Ara li presentaven un malalt, ara una senyora li tocava la borla, ara no sé què. I aquí també diu, en aquell temps Jesús se'n tornà a Galilea ple de poder de l'Esperit. La seva anomenada s'estengué. O sigui, la seva anomenada vol dir que la multitud hi anava a veure'l.
I sobretot ensenyava a fer vida a partir de la llei dels teus. O sigui, a no quedar-se amb la lletra, allò que dèiem abans de la primera lectura.
Sí, sí.
Ensenyava... El text d'Isaías, molt bé, diu això, no?
I ara que diem tant que l'Església... La gent no acudeix a l'Església. L'Església ha de sortir al carrer. Ho diem, sortir.
Església en sortida.
I als despatxos parroquials hi va poca gent. S'ha de sortir al carrer. És que Jesús estava tot el dia al carrer. Ell vivia amb la gent, vivia, contemplava la vida de la gent, mirava la gent i és... Bé, no sé com ho feia, però
sí,
no hi era jo, però...
Sempre tenim el misteri de vida, segur.
però...
Sí, sí, però ho feia, sortia i ensenyava. Molt important, algunes paraules d'aquest text són...
I gaudia de la relació amb la gent.
Sí, sí.
Gaudia.
A mi m'agrada molt posar en valor algunes de les reflexions que l'Església ens proposa actualment. El Papa Francesc moltes vegades parla d'alerta amb els doctors de la llei, que en tenim molts en l'Església, diu. Ell sempre amb molta caritat, sense dir noms, però diu, tenim molts doctors de la llei avui a l'Església. Doncs l'exemple d'aquest relat evangèlic és claríssim. Jesús havia, més que de lluitar contra els doctors de la llei, el que havia de fer és desafiar aquestes interrupcions que deies, Anna, eh? Les interrupcions dels seus plans.
Estava tan enmig de la gent... Que,
però aclarir...
Però era el seu pla, segurament.
No està contra la llei ni contra la paraula, sinó a favor d'una aplicació més ungida, més d'acord amb Déu, més d'acord amb l'amor de Déu en el món d'aquesta paraula, no?
Això és el que diu el Papa, que deies tu. El que diu el Papa, em sembla que és l'Evangeli Gaudium 27 o així, quan diu, jo voldria una església que tot fos pastoral, no? Que l'estructura... Jo m'ho imagino, això així, no? Tan enmig del món, tan enmig de la realitat, tan mirant, escoltant, patint, gaudint amb la gent, que tot és pastoral, no? Tot és
al servei. I una església, millor una església ferida per haver sortit a proclamar l'Evangeli que no pas neta per haver-se quedat acomodada a la sagristia.
Preocupada de continuar vivint, de continuar existint, no?
Menys estructures, menys parafernàlies i més pastoral.
Doncs ja hem exhaurit el temps que dediquem al programa i ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Anna Almuni.
Moltíssimes gràcies a convidar-me.
Gràcies, Ignasi Miranda.
Moltes gràcies també a tu per convidar-me.
I també donem les gràcies als nostres oients per la fidelitat al programa. Gràcies per ser-hi sempre. Ja saben que cada setmana, diumenge, a 11:15 del matí, tenen aquesta cita radiofònica a Ràdio Estel, perquè nosaltres comentem per a vostès la litúrgia dominical. Gràcies de debò per acompanyar-nos. També agraïm els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. A la part tècnica ha estat el Jordi Carretero, a la locució de les lectures, la Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. Fins diumenge vinent. Adéu-siau. Una abraçada per tots.